A l'Espai d'Entitats d'avui parlarem d'un projecte que combina una vessant social i una vessant musical. Es tracta de Petits Músics del Món, una iniciativa impulsada per la Fundació Aula de So que ofereix una educació musical a criatures en situació de vulnerabilitat arreu del món. I per conèixer millor aquesta iniciativa tenim amb nosaltres el Martí Marín, que és president de la Fundació Aula de So. Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Creus que la música pot ser una bona eina per un canvi social?
Jo crec que la música és una molt bona eina per un canvi social i per l'educació i el creixement personal de les persones, no només a Malawi, sinó, evidentment, a casa nostra. No és diferent, crec que absolutament.
I com va sorgir la possibilitat de crear una iniciativa com aquesta?
Bé, suposo que aquesta iniciativa va sorgir molts anys enrere. Jo soc fundador del Cor Infantil Sant Cugat i l'equip que m'acompanya també ho creia així. Era important que els nens de Sant Cugat que venien a cantar coneguessin altres realitats fora d'aquesta bombolla. Molts de nosaltres hem estat cooperants, vam estar, jo en el cas, a Nicaragua, hem estat a Bolívia, a Colòmbia, i va sorgir una oportunitat. En aquest cas nosaltres no vam anar a buscar Malawi, sinó que Malawi ens va venir a trobar. Vam fer un intercanvi amb un grup de... ens van demanar si podíem acollir un grup d'africans de... el primer país era Tanzania, el grup es deia Africali, i els van dir que no res d'hotels, que en famílies, que acollits, que en format d'intercanvi. I quan va venir el segon any el grup de Malawi, el seu director, que venia amb ells, Matthew Zenfune, va conèixer el que fèiem i em va demanar si volíem col·laborar. I vaig dir, vale, deixa'm veure què tens, què fas. Me'n vaig anar allà. Per mi va ser tota una aventura, perquè no sabia ni on anava. Vaig haver de buscar el país en el mapa. I quan vaig arribar vaig descobrir que hi havia molta música, que hi havia barbaritats de potencials allà dintre, però que senzillament calia transformar-ho d'alguna manera, perquè ells mateixos, per exemple, deien que el seu no era música. I què vol dir? Que això que feu no és música? Què és, doncs? No, això és el nostre, però no és música, traducció, no estava escrit en partitures. Dic, pues, ja veus quina tonteria, pues aprenem a fer-ho. I a partir d'aquí van començar a sorgir projectes, es va crear l'associació Petits Músics del Món, es va consolidar com a ONG declarada d'utilitat pública, i com et comentava abans de l'entrevista, ara ja forma part, s'integra dins de la Fundació Aula de So. De fet, l'antiga associació Petits Músics del Món aquest any es dissoldrà, perquè el projecte queda, diguem-ne, encardinat o inclòs dins de la Fundació, amb el que creiem que podrà tenir encara més ressò i més impacte.
Déu-n'hi-do. I escolta'm una cosa, un projecte com aquest ha tingut dificultats burocràtiques, que és el més feixuc de tot quan un vol tirar endavant un projecte com...
Tots els projectes tenen dificultats burocràtiques, la burocràcia es caracteritza per...
Posar pals a les rodes, no?
Bueno, és dificultosa, és la manera que tenim les persones d'organitzar-nos, i de vegades és massa burocràtica i poc cooperativa. La sort és que tant Music Roads Internacionals, Music Roads Malawi, que és la nostra contrapart en allà, com nosaltres mateixos, doncs, som gent molt efectiva i amb ganes de fer, i hem solventat, diguem-ne, els impediments. És a dir, el projecte inicialment mai va tenir suport de ningú ni d'institucions. Les acollides dels primers grups les fèiem nosaltres, els primers intercanvis els sufragàvem nosaltres, i a poc a poc ha anat tenint doncs, més suport institucional, encara creiem que molt poc, per l'impacte a nivell nacional que té, perquè l'impacte de Petits és, jo crec que és considerable donat el mínim pressupost que movem i l'abast de les iniciatives, perquè com a ONG o com a projecte de cooperació no enviem llet, no enviem medicines, no salvem negritos, sinó que hem cregut que l'empoderament cultural, l'educació, és la gran eina de transformació. I per tant els protagonistes del projecte no som nosaltres, nosaltres som canalitzadors, són ells. I això ens dona molta força i els resultats són brutals. De fet, la figura d'en Matthew Zenfune, que és el coordinador allà, el director, és cabdal. Ell és tumbuca, és de les cultures del nord. Ell, és, a més, és antropòleg, coneix, domina les cultures, entén la seva gent, sap com fer les coses, sap com portar les coses, sap les dificultats, que de vegades aquí no les entenem perquè no ens fem la idea. Ara mateix estem fent un projecte en una escola i sort que és ell, perquè tradueix, diguem-ne, les seves explicacions perquè les entenguem, i no és qüestió d'idioma, i pot traduir el que nosaltres proposem perquè ells ens entenguin d'una manera més clara i efectiva. I llavors, com que ells són els protagonistes, sí, l'administració i la burocràcia va tard, molt tard o infinitament tard, però el projecte tira endavant.
Quins criteris seguiu a l'hora de decidir amb quins països es treballa?
No ho decidim, els països ho decideixen.
És a dir, són ells que venen a vosaltres?
Sí, com et deia, jo no vaig a buscar a Malawi, de fet no sabia ni on era en el mapa, ho vaig haver d'anar a buscar. Mozambic va venir al darrere, Zimbabwe va venir al darrere, i llavors és a poc a poc. De fet, el nucli actual de l'activitat és Malawi, però el projecte està dissenyat per cooperar organismes o institucions que creguin que el desenvolupament de la cultura a través de la música i de l'educació és capdalt per la transformació de les societats, i si hi ha algun projecte interessant farem de canals, de mediadors i del que calgui per recolzar-ho. A nivell pràctic sempre són ells que han vingut, i nosaltres l'únic que hem fet, hi ha experiència en cooperació, pues, canalitzar les coses perquè tinguin sentit.
I ara mateix en quins països esteu treballant?
Ara estem fonamentalment a Malawi. De fet, a Zimbabwe hi ha hagut, diguem-ne, una reestructuració de la nostra contrapart, i Mozambic està molt caldo, i hem dit, bueno, espereu, organitzar-vos, i llavors ens centrem de moment en Malawi. Però, per exemple, el Fòrum Internacional, que és una activitat molt senzilla però que participen els tres països, és un espai on nens joves dels quatre països, comptem el nostre, intercanvien opinions, idees, visions del món, i de fet el dia que es fa el fòrum pues, ens trobem amb polítics i institucions. El primer any vam donar més peu als polítics i institucions, i el darrer any vam donar més peu als nens perquè els polítics i institucions escoltin més i parlin menys. I doncs la feina dura, la feina diària, els projectes globals pràcticament ara estan tots a Malawi, però hi ha altres projectes puntuals com aquest que s'obren a altres països. Hi ha hagut interès per fer-ho a Argentina o fer-ho a països de l'Àsia, però hi ha un problema pràctic. El fòrum es fa a temps real, i quan uns dormen els altres es lleven, i els altres, per tant, ja buscarem. Però bueno, no tenim ni un afany expansiu ni res per l'estil. Anem fent a mesura que van sortint projectes que creiem que mereixen recolzament.
Quina és la metodologia que utilitza cadascun d'aquests països a l'hora d'ensenyar música als infants? Abans es posaves l'exemple de les partitures, que no feien, sinó que la música era alguna cosa que sorgia de dins, no? Sense...
Quan vas, hi havia un vídeo que està penjat a YouTube, que és el primer vídeo que vaig fer. Quan vaig arribar allà, em vaig dedicar, quan vaig sorprendre, a gravar. Es diu Choirs de Loba, Cors Arreu, de petits músics, i és el que em vaig trobar al carrer. No vaig anar enlloc, no vaig anar a buscar una sala de concerts, i em vaig trobar un quartet de nois cantant a capella al carrer, i pensar, mare de Déu, ja m'agradaria que aquest grup estigués allà a Sant Cugat. O en una petita sala em vaig trobar 12 dones cantant un Masies de Händel amb nens penjat a l'esquena i zero partitures. I en una altra, doncs una església que feia 3 hores de missa, aquestes que fan tan eternes, plenes de cançons. En canvi, vaig anar a les escoles i em vaig trobar professors, professores, en aquest cas, ensenyant barbaritats. En lloc d'ensenyar música, ensenyaven do, re, mi, bueno, un antimusical, i a més desafinat. I de fet hi ha una cosa que és curiosa, hi ha un concurs que ells en diuen, una categoria de cors que en deien solfa choirs. Els solfa choirs eren cors que cantaven amb notes, eren els pitjors, desafinaven com animals, una cosa bàrbara, era una cosa brutal, era inclús anecdòtic, però... Jo crec que és una influència del colonialisme, postcolonialisme, de que les partitures és, bueno, algo fonamental. Evidentment, llegir i escriure música és molt útil per entendre, però transcriure la seva música no és fàcil. Nosaltres hem treballat amb la Universitat de Debrecen, amb alumnes de superior, hem presentat projectes a etnomusicòlegs aquí, i són hores i hores de feina, perquè no és la mètrica, el ritme, el compàs, no és, i l'afinació de vegades no pot ser representada amb la notació del nostre sistema. Tot i així, hem fet i hem desenvolupat en allà formació de professors, més orientada a la pedagogia. Vam crear un llibre que es diu Birimanque, Birimanque és camaleó, i és una cançó tradicional d'ells, on va ser un projecte que a mi m'agrada i m'entusiasma. És un projecte que vam fer amb tot d'escoles de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, i amb la gent i l'equip de Malawi, que era bàsicament recuperar cançons d'aquest país. Avui dia allò ha acabat sent un projecte de la UNESCO, hi ha una base de dades brutal a la Chancellor College, amb vídeo documental perquè ja no es perdi tot aquest material, I els nens d'aquí van il·lustrar un llibre de cançons, i els nens d'allà il·lustraven, per tant el llibre té dues cares, un dibuix de Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí, i un dibuix de Malawi, i una transcripció d'una partitura simplificada amb un manual per a les escoles catalanes perquè puguin explicar aquella cançó, i un manual didàctic perquè ells puguin ensenyar música a partir de la seva música. I aquesta llavor es va traduir en formació de mestres, cursos de formació, online training a partir de la formació online a partir de la pandèmia, amb cursos de capacitació, bueno, amb mil i una activitats, amb la creació del Hieras, que és un grup de nens que actua, balla per tot el país i inclús en actes exteriors, són convidats inclús internacionalment. I per tant, metodologia, pues, evidentment la música s'aprèn vivint-la, és allò del learning by doing, i la gramàtica ve després. No conec cap nen anglès que hagi après a parlar anglès amb un llibre de gramàtica, ni cap nen català que hagi après a parlar català amb un llibre de gramàtica. Crec que en general tots aprenem a casa amb les nostres mares i pares, amics i germans, i després ve la gramàtica, la cal·ligrafia i tot el que tu vulguis. Mm.
Has notat, has pogut observar algun canvi en les comunitats on treballeu gràcies a la música?
Sí, molts i brutals, en molts aspectes. Per exemple, quan vam arribar a Malawi, la seva música no era música. Avui la seva música és un nucli important de tot el projecte educatiu, i això es tradueix en confiança amb un mateix, amb la pròpia cultura i amb els valors de la pròpia cultura. Una altra cosa, per exemple, les noies no tenien accés a la música, i menys a un baix elèctric o una bateria. De fet, se'ls tractava de prostitutes si es vinculaven amb aquest món, perquè era un món de rastafaris i un món
frívol, no?
Frívol, i en canvi ara tenim una, pues, la Daughters Band, la Mamas Band, grups de dones, molts grups amb noies, i està absolutament normalitzat que les noies tinguin el que tenen dret de fer, que és el més normal del món, puguin participar de la música. També hi ha una apertura, i evidentment, o sigui, ja fora de lo que és purament cultural, l'educació musical ajuda a engrescar i a motivar els nanos a anar a l'escola i a formar-los personalment. O sigui, en una classe jo puc explicar teoria, matemàtiques, el que vulguis, però per fer música has d'estar present, amb les orelles obertes i amb ganes d'escoltar, perquè si no, no entra. Per tant, o sigui, a part dels valors innats de l'educació musical, hi ha valors com aquests socials que s'han anat desenvolupant a poc a poc.
Uh-huh. I com ho han rebut els propis infants i sobretot les famílies?
Bueno, jo crec que ho reben de moltes maneres, perquè a més, a part de l'educació, s'han muntat activitats paral·leles. Per exemple, sabeu que cada any portem nois i joves que venen a visitar i fan tallers a les escoles. Això és un incentiu perquè els nois i noies vagin a l'escola i no abandonin els estudis. 10, 8, 7, els que jo pugui portar s'emporten el premi de poder venir i poder veure que, i viure, sobretot, no una pel·lícula sobre el món occidental europeu, sinó venir i viure amb les famílies, entendre nous formats o plantejaments, la relació, com és la relació amb els pares, com és la vida dels nens a les escoles, què implica una escola amb 24 alumnes a l'aula i no 150, què implica disposar de llibres, què implica un pare o una mare que t'abracen i que t'escolten, què impliquen milions de coses. Viure-ho és un canvi dramàtic en tots ells, que a més es tradueix en un feedback als nens que tornen, lideren projectes a les seves escoles, al seu barri, al seu entorn. Per tant, no et sabria mesurar, no penso utilitzar cap intel·ligència artificial per mesurar-ho tampoc. Crec que l'impacte és el del tu a tu i es reprodueix de manera logarítmica i exponencial.
Aquest cap de setmana he organitzat un concert de Marcel Nol amb l'ensemble Ethic Arts. Sí. Quina és la relació que té aquesta formació amb petits músics del món?
La relació és curiosa. El Marcel és un professional de la viola i és company d'una germana meva. Ells tenen una orquestra, un sextet, ell és compositor. De fet, les seves obres són precioses i el concert va ser extraordinari. La gent li va encantar. Ell em va demanar de fer un concert i li vaig dir que si volia fer un concert benèfic, em va dir que encantat de la vida, i aquesta és la història. No hi ha intríngulis ni coses estranyes. Senzillament em va oferir això i jo evidentment li vaig dir que encantat de la vida. Vam gairebé omplir la sala, va venir molta gent. Ho celebro tant pel projecte com per ells, perquè la música del Marcel és molt xula, molt emocionant, està molt ben feta, composa per bandes, per pel·lícules, per anuncis, per de tot, i els músics eren tots extraordinaris.
Martí, molt ràpidament i per acabar, de quina manera podem col·laborar els santcugatencs amb el projecte?
El que no ho saps. Econòmicament és necessari. Ara hem de construir un pou per problemes sanitaris, hem de seguir construint lavabos com hem fet darrerament a les escoles perquè no hi ha lavabos, hem d'aconseguir un fons de beques per ampliar el fons de beques que donem a nens. Hi ha una crisi econòmica brutal en allà, s'ha complicat i per molt la situació econòmica en el país. Per tant, necessitem diners i l'únic que es podem garantir és que aquests diners no van en lloc més que els projectes i que excepte les despeses de gestió mínimes, tot és per sostenir els projectes que s'hi fan allà. Això, col·laborar, participar, el mes d'abril vindran nois, necessitarem famílies d'acollida i, bueno, voluntaris, gent que ens, bueno, estem fent un projecte concret que és crear, imagina't, una aula d'informàtica, no hi ha aula, no hi ha ordenadors, no hi ha electricitat, però creem una aula d'informàtica per millorar les ràtios educatives a les escoles. Necessitem gent que ajudi a l'Àngela, que vindrà de Malau i està aquí 15 dies a fer una formació amb Linux. Per tant, no ho sé, em podria estar fins demà, però molts... no tenim més temps.
No tenim més temps, ja ho has dit. Martí Marín, president de la Fundació Aula de So, moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos d'aquest projecte.
A tu per convidar-nos, moltes gràcies.
Gràcies.